2016 es prorrogaran els pressupostos pel 2025, perdó, els pressupostos del 25 es prorrogaran pel 2026, però no es tanca la porta a l'aprovació d'un sostre de despesa i uns pressupostos pel 26.
Amb les paraules de Toni Costa arribem a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals al butlletí de les 4. Ara IB3 Ràdio comença atento.
Més informació a ib3notícies.com.
Tenta el número 1036. Heu de saber que avui fa 310 anys que el rei Felip V va signar el decret de Nova Planta.
Se'n van de campanya que volen ser reis d'Espanya, en Carles el d'Àustria.
Bon dia. Un dia com avui de l'any 1715, és a dir, fa 310 anys, el rei Felip V, el primer Borbó, va abolir el govern polític i administratiu propi de Mallorca i d'Eivissa, invocant el que en deien derecho de conquista, va ordenar la dissolució del Gran i General Consell, que havia estat el màxim òrgan polític i administratiu del Regne de Mallorca des de feia 500 anys. D'aquesta manera, el nou govern va anar a parar a la Real Audiència de Mallorca, que quedava subordinada al Consejo de Castilla. Va ser la primera vegada de l'aplicació del decret de Nova Planta i es va eliminar l'autogovern de Mallorca i d'Eivissa, però no el de Menorca. Com bé sabeu, en aquell moment Menorca estava ocupada militarment pels britànics i havia quedat definitivament en mans de l'administració de Londres des de la signatura del Tractat d'Utrecht. En resum, l'any 1700 la Guerra de Successió Espanyola va enfrontar dos aspirants a reis, un dels Borbons i un dels d'Àustries. Varen guanyar els Borbons i aquests varen castigar els integrants de la Corona d'Aragó que s'havien decantat pels Àustries. I com ho varen fer? Idò desfent l'estructura d'aquests regnes i subordinant-los a Castella, imposant un règim absolutista a Espanya. És prou visible en qüestió lingüística, perquè amb els Borbons, com a reis, el català va deixar de ser la llengua oficial i tots els documents de les diverses institucions se varen haver de redactar obligatòriament en castellà a partir del decret de Nova Planta. Comencem.
Ai, quin dolor que sento, Déu meu senyor.
Tentol. Tentol, amb Margalida Mateu.
Com estàu? Ben trobats un dia més a Tentol, aquest programa que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyem aquí a IB3 Ràdio, un programa, com sempre, ple de diversitat, que juga amb les paraules i també ho fa amb l'actualitat de cada dia. Aquest programa té totes les lletres i avui, que som divendres, qui les saben totes són en Xisco Nadal, en Celestí Oliver, en Miquel Junc i el nostre becari, Toni Guiscafreu. Ben trobats un dia més en aquest programa. Xisco Nadal, com anem?
Aquí tornem a estar.
Com ha estat, Celestí Oliver?
Bé.
I en Miquel Junc, bé?
També, molt bé,
i
divendres.
I el nostre rei dels curtmetratges documentals, Toni Guiscafré, com anem?
Bé.
Com va anar aquesta estrena?
Molt bé, molt bé.
Qui no va voler venir a presentar el seu curtmetratge, atento'l. I anirà a l'aviador.
Ho farà avui a l'aviador, és sí. Així? Sí. Contem-nos un poquet, Toni. Recorda'm que aquest dia a Palma, a Mallorca, es fa el Major Dot, que és aquest festival de documentals, d'autor i de creació que es fa cada any i que enguany en Toni participa en una peça de curtmetratge documental. Ha estat així?
Sí, sí. És un treball... Bé, és el meu treball final, TFC, i que vaig voler fer les mentories, que és aquest espai de, dels majordocs que te, bueno, que t'ajuden i te donen consells i això per desenvolupar aquest treball, no? I les mentories també hi havia... com van venir ahir, en Amaro i en Marc, i un parell més. I va anar bastant bé, s'estrena, sí, sí.
Que bé. I d'acabar, he llegit una mica la sinopsi del teu curtmetratge i l'has fet sobre la Palma.
Sí, és sobre els arrabassadors de palmes, que és la feina que no se vol de fer la llata, no? Que és el procés previ, que és anar a arrabassar la palma a l'estiu per llevar por de... la calor i ensofrar per després poder treballar-la, no? I fer setzenaes.
I tens família que eren recuidors de palma?
Sí, mon pare encara ho fa com a hobby, que és el protagonista del curs. Però va ser l'idea principal, me va sorgir per meu padrí, que ja ho feia des de que era petit.
I
també és un homenatge a família.
Clar, vull dir, com que són treballs que sempre he sentit això i que ningú en xerra, pues, volia fer aquest curt.
Que bé. Idò, moltes ganes de veure'l, ja mos diràs quan el podem veure, perquè sí. Se va estrenar, però...
I si no vol, el passaré, eh?
Exacte. L'hem de veure. Aquesta primera peça documental d'en Toni, enhorabona, i que ell se va estrenar amb altres projectes de també joves talents de Balears en aquest festival. Però bé, avui també tenim altres temes i Celestí, conta-mos-ho.
Sí, jugarem a Tento, l'espipallarem una mica a l'actualitat del dia i conversarem avui amb l'artista santanyiner Llorenç Garrit, que demà inaugura a Palma la immersió que ha fet en el Ballerman, el balneari 6 de Serenal. Ballern, de fet, significa renou. Allà hi ha projectat imatges en moviment sobre mobiliari urbà i façanes per establir un diàleg amb l'espai consumit pel turisme de masses i gatera. Mallorca, Devin is the home. Du bist der geilste Ort der Welt. Bist unser Leben und alles, was zählt. Hier an der Playa sind wir nie allein. Mallorca, da bin ich daheim. Mallorca, da bin ich daheim. Bé, creacions que surten d'allà, precisament, del balneari 6 de Serenal. El resultat de Llorenç Garrit Dreamland, aquesta exposició s'inaugura demà al Cube Experimental Art Space de Palma. Llorenç Garrit ha conviscut amb aquest consum compulsiu i desmesurat que hi ha a Serenal i el que vol és fer pensar, reflexionar, repensar com consumim els espais en què la identitat local s'ha convertit, diu, en un decorat.
I també avui coneixerem les novetats de la nova edició del Mobo Fest, la Mobo Fest, el Festival Mobo, que enguany enfila la desena edició i també la darrera, així ens ho han explicat. Gira tant el món i jo que m'amarets i faig voltes metres per segon. Crec que m'afermaré els cordons metres per segon. Tornes a saltar camp a través. És el teu estil, I guess. Tu fes que jo estic tranquil i no em vull més. I rens la roba en revés. Vas un poc fuita, vas a córrer cuita, que per així es madura, però realment estàs cuita. Miquel Jung, sí, darrera edició.
Sí, podríem haver posat finals de la Sousa en lloc d'aquest metres per segon.
Perquè sí. Que encara queda una edició.
encara quedarà
esperança, no?
una mova, encara. Avui és a taula de redacció i xerrarem amb Mariona Jaume, que és la presidenta del MOVA FET, sobre aquest final.
I mos avançarà qui actuarà o encara no?
No ho crec, però bé, li poden demanar menys si mos avança qualque cosa, però no ho crec. Jo crec que hi ha un secret ben guardat de tot això.
Serà la desena i la darrera, i tornareu a Sant Joan, en el poble.
Exacte,
que va voler néixer la MOVA.
Allà on tot va començar, i era un pan màgic, no?, tornar en aquell lloc que més és preciós, a tornar a fer la meva festa, ja que ets a darrere. Però bé, a part de tot això, parlarem avui a la taula de redacció del diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, perquè ha incorporat noves paraules, com per exemple frit.
Home.
Mireu, en la secció que nosaltres coneixem, frit
sí.
Mallorquí, frit
ara
de porc.
Sí, en la Joana, la lingüista, i dintre de ràdio, és que nosaltres anem avançats i aquesta gent no... encara no ho accepto, però sí, finalment frit, com aquest plat, aquesta menjú que ja coneixeu.
També ha afegit significats a paraules com pomada, que ara també en el diccionari surt que és una beguda menorquina,
sí?
Una beguda alcohòlica menorquina.
No sé què em pensaran a Ciutadella.
Aquí cada un li diu com vol.
Està bé, està bé, això.
Però el manco en el diccionari surt un significat, que ja està bé.
Molt bé, després en parlarem.
També parlarem d'unes noces d'una parella mallorquina que no varen sortir gaire bé, perquè ara aquest matrimoni haurà de ser indemnitzat en 2.500 euros per l'empresa que organitzava aquestes noces, que bé, de fet, no hi havia ni cadires per els predins joves. El DJ no els va posar la cançó que volien ballar al matrimoni. El càtering de menjar no tenia els plats que havien contractat. Tot un desastre. La festa va acabar abans d'hora. Tot un desastre i clar...
És un dia especial, que la gent hi té com molta il·lusió posada i llavors si passa això.
Però, clar, aquesta parella va passar un infern aquell vespre i bé, han denunciat a l'empresa que l'organitzava perquè, clar, no ho varen passar bé. I acabarem explicant-vos que s'ha subestat un rellotge que va pertànyer a un matrimoni del Titanic, de fet, en el matrimoni principal de la pel·lícula amb que se basa la pel·lícula de Titanic. Aquest rellotge s'ha venut per 2 milions d'euros i és l'objecte més car que s'ha subestat d'aquest vaixell.
Tercera hora de programa, a partir de les 5, entrevistarem en Marcos Vázquez, que avui era a ciutat per presentar el seu nou llibre, Sàviamente, sabiduría práctica para la vida moderna.
Yo beberé Sauvignon Blanc a tu lado, mi futuro será dorado, ya no tengo miedo del pasado, en el fondo es un día.
El blog Fitness Evolucionario presenta aquest divendres, dia 28 de novembre, a les 7, al Club Diari de Mallorca, el seu darrer llibre, aquest Sàviamente, en el qual prediu uns models mentals que ens poden ajudar a prendre millors decisions, a tenir un pensament crític i a filtrar la informació. I segons l'autor, desenvolupar aquestes habilitats ens ajudarà a viure millor.
I avui també torna el cor més estimat d'aquest programa, en Raquel Agüeros, com sempre, a Contracop.
Estimat Xavier, com estàs?
No és aquest.
Molt bon dia, corets i coretes. Avui és divendres, però hi serem a Contracor de Tèntol. No tinc moltes ganes de xerrar del rei emèrit. És que me sembla que això és un poc com el Nadal, que quan ja arriba la nit de Nadal i dia de Nadal i la segona festa, ja t'has menjat tot el torró des de fa un mes i mig. Pues això és el mateix. I encara no ha sortit ni el llibre.
veure, si ja mos faltava repassar l'actualitat que ha estat gros aquesta setmana, i més, no n'hem parlat perquè esperàvem una Raquel Agüeros que ella m'ho parlàs, i avui definitivament vendrà a explicar-nos tot això que ha passat amb el
Rei. Que no em vol xerrar. No, però jo crec que sí que em vol xerrar.
Home,
no?
Després m'ho ha enviat el guió i tot el
guió. Tot el guió xerra de la mateixa.
Me demanco d'això, però bé. Ella ja sabeu que li agrada jugar amb les paraules i amb les enigmes de cada dia. Per tant, després la rebrem en a Raquel. Per cert, avui és Black Friday, no n'hem parlat.
Jo crec que ja fa 3 setmanes que és Black Friday. Avui sí, ho xerràvem amb en Xisco. Crec que ja han perdut el nord amb aquesta qüestió.
No, bàsicament s'ha perdut l'essència. Abans és Black Friday, sobretot quan s'ho van inventar els americans, era un dia que era per aconseguir preus bons, rebaixes, xeripes, però...
Ara és un mes, no?
És Black Month. Sí. L'estat espanyol, quan adopta aquest costum, és senzillament per mirar de fer més caixa, però sense sentit, perquè no pots tenir un mes d'ofertes continuar.
I si ven seran negres.
I dilluns a Cyber Monday.
Exacte. No podia faltar, tampoc.
Sí, sí. I dimarts és Travel Day.
Travel Day. I amb un bar de viatge?
No, que és el dia per comprar bitllets de viatge, que suposa que és el dia que són més barats de tot l'any.
Cyber Monday.
Cyber Monday.
Sí. No és el Blue Monday, no.
No, Blue Monday encara queda.
El Blue Monday és el tercer dilluns de gener.
No. És el tercer dilluns de sang.
Quan ja t'has gastat tots els dopes i no saps a on te trobes. Bé, 3 hores de programa que ara comencen, en les quals tenim les línies obertes per qui participeu en directe.
Ho podeu fer per diferents canals, per començar a través d'un número de WhatsApp al qual podeu enviar-nos notes d'àudio o missatges escrits.
646-93-45-01, el WhatsApp d'IV3 Ràdio.
I també podeu participar en aquest programa en directe a través del telèfon més famós de les Balears, el 971-13-9900.
O ens podeu escriure a l'Instagram de Tentol, @tentolib3, o també al Facebook.
O bé, el correu electrònic...
Sorpresa!
Que no és altre que tentol@ivetresradio.com.
Molt bé, ja ho tenim tot. Fins aquí una estoneta, Toni, Miquel, Xisco... Perquè han de saludar el nostre tècnic, perquè avui tenim a les vies de som... Un home que tampoc ha celebrat el Black Friday, divendres negre, que el direm.
Però va de negre, no?
Sí. És en Lluís, porta-te. Són les 3:21 i ha arribat el moment de conèixer quin és el tema del programa d'avui.
La rabiosa actualitat.
Celestia Oliver, arriba el moment de conèixer quina és la paraula del dia, el tema amb el qual hem de jugar amb el nostre convidat d'avui.
I doncs sí, la rabiosa actualitat, ja que se fa aquests dies el Comin Nostrum, ens ho parlar d'un nou museu que es farà a Cas Metge Cifra d'Inca. Estan parlant del futur Museu del Còmic de Mallorca.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des... Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait, ça fait, et ça fait. Ou bien, ou...
I doncs sí, avui parlant del Museu del Còmic d'Inca, que és un projecte de museu presentat pel clúster del Còmic de Mallorca amb el suport de l'Ajuntament d'Inca. El museu s'ubicarà en Cas Metge Cifra, un edifici de 3 plantes propietat de Caixa Colònia, que cedirà aquest edifici per fer el museu. Es preveu que el fons del museu estigui format per la col·lecció personal d'en Jaume Baquer, que té un 1.500 original de còmics, sí. A més, inclourà peces com una portada de Mundo Mutante, de Richard Corps, tires de Mafalda i de Peanuts, els 4 fantàstics de Stan Lee, de Little Nemo, In Summerland o Blueberry, de Jim Giraud, entre moltes altres coses, joies totes elles. Es preveu també que aquest museu estigui acabat abans de 2030.
Oh, benvinguts, passeu, de les tristors en farem fum a casa meva. Si és que hi ha...
promeses d'algú.
Així és, Inca, aquest dia és la capital del còmic i acull aquest Festival Internacional del Còmic. I és per això que aquest cap de setmana, dia 29 i dia 30 de novembre, la fàbrica Ramis acollirà el Pop-Up Comic Market, un dels esdeveniments més esperats d'aquest festival, que reuneix autors, editorials i lectors en un espai de trobada dedicat a la creació, les signatures i la presentació de novetats editorials. Un dels moments més destacats serà avui cap vespre en l'inauguració de grans clàssics del còmic, a Cas Metge Cifra, l'edifici que és modernista que, anys després, acollirà el futur Museu del Còmic de Mallorca. Una exposició formada per originals de la col·lecció d'en Jaume Baquer, que també farà un recorregut per les obres i autors que han marcat la història del còmic internacional i marca l'inici d'aquest projecte museístic fruit del conveni entre l'Ajuntament d'Inca, Colònia, Fundació Guillem Cifra i el clúster de còmic i nous mèdia. Així és que aquesta nova edició d'aquest festival obre una nova etapa de creixement i reforça el paper del còmic com a espai de trobada, creació, divulgació a Mallorca amb la mirada posada al futur i en aquest Museu del Còmic, del qual avui començarem nosaltres també a posar les primeres pedres. I aprofitant aquesta vinentesa i que les Balears tenim un bon reguitzell de dibuixant de còmic, il·lustradors i col·leccionistes,
hem decidit que avui dedicarem el joc de Tèntol a aquest tan esperat futur Museu del Còmic de Mallorca.
Són les 3 i 26 minuts.
Tèntol.
Tenim una pregunta, com cada dia, pregunta perquè vosaltres, els oients, també participeu d'aquest programa, i avui la pregunta diu així, mem. Diu, sobre cinema, perquè ja sabeu que trobam molt de tipus de pel·lícules avui, que parlam també de cinema. Hi ha pel·lícules de gàngsters, de policies, de lladres i serenos, d'espases, de misteri, de fer riure, de broma, de drames, de plorar o de por. També hi ha, però, pel·lícules de l'oest, del Far West, allò que en diuen westerns. Però la pregunta sobre és sobre aquest darrer gènere, perquè és que, si sabeu com es diuen a Ciutadella les pel·lícules de l'oest, les pel·lícules del western.
Respondre a la pregunta d'avui, com sempre, tenim tres opcions, Celestín.
Sí. A Ciutadella diuen pel·lícules de capellots, pel·lícules de pols o pel·lícules de cavalls.
Mira, totes tres són bones.
Totes tres. Sí.
A mem, tu què li dius? Pel·lícules jo. De l'oeste.
O de vaquers.
També.
Sí, vaquers.
Com se diuen? A Ciutadella, concretament, pel·lícules de capellots, de pols o de cavalls. Per respondre i jugar avui a la pregunta del dia, com sempre teniu dues opcions.
És que totes tres són molt bones, eh? Però sí. La bona és la més bona.
És la més bona, però...
Sí. La primera, ens podeu enviar la vostra resposta a l'story de l'Instagram del programa, que és @tentolib3, i la segona opció que teniu, ens podeu telefonar al 971-139-00 i ens donau la resposta en directe, 971-139-00.
Com es diuen a Ciutadella les pel·lícules de l'oest, els westerns? Ara tornem.
IB3 Ràdio és entreteniment. Aquest Nadal el comerç local il·lumina la nostra ciutat. Palma Activa et convida a viure unes festes plenes d'activitats per a tota la família. Corals, tallers infantils, espectacles al carrer i moltes sorpreses més. Quan compres als comerços de Palma, dones vida als nostres carrers. Ajuntament de Palma, Palma Activa.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podria dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Però que t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. Per saber què ha passat durant la jornada i escoltar la crònica del dia, a més de conèixer les previsions de l'endemà, tens una cita de dilluns a divendres a les 7, amb l'informatiu vespre. IB3 Ràdio. Serveis informatius.
Som en directe a IB3 Ràdio i avui tenim una pregunta que dona molt de joc, Celestí, també ara coneixereu perquè, encara més, perquè parlant de pel·lícules, de gèneres cinematogràfics, i n'hi ha un que és molt característic i que encara ara se'n fan pel·lícules, que són els westerns, aquestes pel·lícules de l'oest, de pistoleros, també se deien, o no?
Que ja m'he deixat els indis, també, d'indis i vaqueros. O indios i vaqueros.
També.
És com un ment.
Exacte. Però a Ciutadella, concretament, hi ha una manera de referir-s'hi. Volien demanar, menys si sabeu quines. Teníem tres opcions.
Sí. Li diuen pel·lícules de capellots, pel·lícules de pols, perquè n'hi ha molta, o també, que hi ha molt, pel·lícules de cavalls.
De cavalls, sí. També hi ha molt de cavalls. Molt de cavalls i...
Sí.
I molt de capellots, perquè la resposta correcta, amb un 50% dels vots dels nostres oients, efectivament, eren els capellots.
Capellots.
Sí, es diu així, hem trobat molt poques referències, però sí que han trobat una entrada del diari de Menorca que ho explica com a Ciutadella, concretament, aquestes pel·lícules d'indis i cowboys, Ciutadella, en deien capellots. Les sèries americanes d'aquella que rinclen a televisió en blanc i negre, com Bonanza, te recordes de Bonanza?
Sí.
I totes aquelles també eren sèries de capellots. El Llanero Solitario...
Es que duien un bons capellots.
I per això, sí, ho van posar aquest nom. Curiosíssim, i moltíssimes gràcies a tots per participar. Tu també diuen pel·lícules de vaqueros. Gràcies,
Lluís. De pistolers, també.
De pistolers. Però jo dic de vaqueros, perquè avui en tindran dos de vaqueros en aquest programa. Dos vaquers.
Dos vaquers.
Ara hem parlat.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Sí, perquè arriba el moment de conèixer el nostre convidat d'avui. Primer començarem per un d'ells, el qual farem sotmetre el nostre qüestionari electrònic i parlar del futur Museu del Còmic de Mallorca.
El qüestionari electrònic.
He vist coses que vosaltres, els humans, no us creuríeu mai de la vida.
Bon dia. Vinga, que comenci l'espectacle.
Ara li demano que escolti atentament el que li diré.
Per favor, vostè qui és?
Sí.
Qui és? Com se diu? Vostè qui és?
Hola, som en Rafael Baquer, dibuixant de TVOs.
Va, sisplau, explica'm alguna cosa. Vius a prop d'aquí?
Una mica més avall, prop d'Arxiduc, sí.
Vull saber coses teves. On treballes?
A l'estudi amb altres col·legues fent més TVOs i coses d'aquestes.
És de l'Orient, vostè? De l'Extrem Orient? De la Xina?
De vegades vaig a Orient a fer qualque variat, però més enllà no he passat.
No li donis conversa, que no et deixarà marxar.
Té o cafè?
Perdó, no l'he sentit.
Té o cafè?
Caputxino.
Caputxino?
Per què no m'expliques la teva vida?
Rafael, explica-li.
Ara mateix? Tot així en cop? De cop? Bueno... ja fa temps d'això, però no estan. Continuaré endavant fins al dia final. Gràcies.
Com és que té unes mans tan ben cuidades?
M'agrada tocar el piano en la intimitat.
Tens temps de fer vida social?
Oh, som el rei de tancar bars. No sé si m'explico.
Li diré una cosa. Trobo que ja n'ha contestat prou. Deixem-ho per avui.
Moltes gràcies.
Ja sap que comprovarem tot el que ens acaba de dir.
Ja ho tenim tot.
Algunes d'aquestes coses són ben interessants.
Penso que l'hauríem de reclassificar només pels ulls.
Vols que et digui el que em penso? Crec que l'únic que pretén és mirar d'impressionar la seva mare.
Oscar, qui és?
No ho sé. No funciona res. No indica res.
M'agrada que s'ho hagi passat bé. I espero que tornem a veure'l aviat.
Senti, respon del qüestionari electrònic i ja poden saludar en Rafael Baquer. Com estàs?
Fantàstic, encantat, com sempre, per aquí, passava per aquí i
m'he aturat
a saludar.
A
fer un caputxino.
Està bé. Amb un gelet.
No en tenim, però.
Espumosa, no.
No es pot tenir tot.
Però tu no en trobaria, però. Sí. Te faríem un, Rafael, si fes falta. Que llavors t'has d'anar cap a Inca, m'imagino.
M'he d'anar cap a Inca, sí.
Teniu molt de trull.
Ja està en marxa ara mateix el trull, ja estava ahir de matí, en fi, no aturar fins dilluns, que suposo que hi haurà alguna cosa més, però sí,
també,
avui
també
tenim festa grossa.
Aquest cap de setmana, de fet, ho concentraves a fàbrica Ramis, d'Inkel.
Sí. Jo no estant demà, encara m'he anat a Madrid per un altre tema de motos.
Ah, sí? Sí, clar, que t'han de posar.
Però sí, per transformar baixa, perquè si no, perdé part del gran Comic Nostrum Internacional Festival que fem a Inca.
Que sí. I mateix, encara més, en Rafael ve de Menorca, perquè ahir se va fer la primera activitat per celebrar Sant Marino Benejam, que és un dels més representatius.
És un referent, Marino Benejam, per qui no se'n recordi, és un dels autors de la família Ulisses, el clàssic TVO, i jo també vaig descobrir de jovenet que era un senyor de menorquí, que en el qual era com una novedat que hi hagués algú de les illes que fes aquestes coses, que sempre pensava que eren catalans o valencians. Després vaig trobar també en Escandell, d'Eivissa, i poca gent més ara, són molta gent més gent, perquè el tema s'ha quallat, no? Però en Benejam sempre ha estat un referent i justament pues, ahir se va començar a fer el centenari, el cinquantenari de la seva mort.
No? Sí. I per això se fa Sant Benejam, que s'han organitzat un munt d'activitats i molt característic també era la seva creació.
Sí, és el seu estil personal. Jo, justament, ahir el que vaig fer és explicar una mica les seqüeles de l'estil Benejam, perquè sí, en Francesc Regàs, col·leccionista d'originals, que feia tota una xerrada sobre l'autor, però jo feia els altres famílies Ulisses, les famílies Ulisses paral·leles, totes les víctimes d'en Benejam, per dir-ho així. Han sortit moltes referències. Podria anar a dir que potser els Simpson tenen qualque moment tan vist a la família Ulisses.
Tenen esquena, tenen tal...
Sí, són el mateix esquema. que era una feinada, perquè el pobre Benellam havia de dibuixar tota la família, cada vinyeta, i eren com son pare, sa mare, sa predina, dos nins, sa nina,
era una cursa.
No, era un cà. Que el primer, per cert, era un altre cà que se'l van menjar i no se van donar compte. Era humor de l'any 45.
Sí, perquè ara aquest humor crec que no s'afegia.
No. A més, l'escorxa en una vinyeta i el pobre animalet en cookie. Després va ser en Tresky, que era ja un cà diferent. En fi, que sí, que en Benellam és un gran referent i haurà més activitat durant aquest any en Benellam.
Exacte. Que bé, i d'on parlarem? Bona és una altra bona idea per dedicar
bones
i fer
que,
un monogràfic en Benellam. Però bé, avui tornem a Mallorca.
Ah, sí. Ara no és dia, avui no és dia.
No, em poden xerrar sempre.
Avui som en el còmic nostre.
Però, ben. Clar, encara ha durat molt aquest còmic nostre, perquè jo crec que fa un mes que en parlem.
Sí, com que vaig venir a xerrar de motos, vaig aprofitar i vaig deixar caure un spoiler de Comis Nostrum, però s'està donant, però va.
No ho dic, perquè vam fer una exposició en el Xolleric.
Sí, vam començar en el Casal Xolleric fent una exposició d'en Coll, que era un col·lega d'en Benellam, per cert, tota la família del TVO, són els grans, dos grans referents del TVO, una mítica revista, i bueno, ara ja estem en plena voràgine d'activitats. Avui uns Vesa Grossa, en la inauguració del protomuseu, el preprojecte de museu del còmic a Inca, i continuarà demà amb les activitats a la fàbrica Ramis, que hi haurà pues, tot tipus de mercadet, firmes, presentació, masterclasses de professionals que han convidat, que han vingut, en fi.
Gent de per tot.
Lo que me pierdo.
Molt de noms.
Ah, però
molt de noms. I noms i bons.
I bons, sí. D'aquí, internacionals, també.
Internacionals i d'aquí, internacionals, també. En Schwarz, en l'Iber Schwarz, és una referència brutal del còmic europeu, i altres, on Javier, que és asturià, Javier Rodríguez, és un... va ser candidat, o va guanyar un premi Eisner en guany, vull dir... gent, bueno, no estem, no reparamos en detalles, que diuen.
No vos hi poseu per poc.
Aquí. Parlem amb en Rafael Baquer, però ja ho deien que avui la cosa va de Baquers, sí. Perquè en tenim un altre, de Baquer, i que... molt important per aquest futur museu.
Interessant, sí.
Perquè al telèfon podem saludar en Jaume Baquer, que és farmacèutic, tot i que és un dels majors col·leccionistes privats de còmics originals de tota Europa. Com anem, Jaume? Benvingut.
Hola, què tal?
Gràcies. És a dir, que tu, gràcies a bona part de l'aportació que faràs, aquest museu serà possible.
Sí. Sí, perquè, bé, jo amb tot això del col·leccionisme de les pàgines originals, de dibuixos que fan els autors, que vaig començar a col·leccionar-los en els anys 90, clar, doncs vaig començar ja l'any 2001 a muntar exposicions. Ja duc com a 50 exposicions fetes. I sempre pensava que era un poc trist que no hi hagués un puesto per donar-li un espai fixe a la col·lecció, no? A part d'aquestes exposicions que se fan així puntualment, un bany n'he fet a Pontevedra, a València, a Granada, i ara aquesta ja serà la quarta, no? I picant pedra i xerrant i tal, pues mira, va sortir el projecte de poder-ho fer Inca, i la veritat és que està anant molt bé.
Ha arribat aquest moment, perquè se n'ha xerrat, eh?
Sí, ha estat... aquestes coses, les coses de Palacio van despacio, però clar, també són temes de dobles públics, que ha implicat molta de gent, i hi ha moltes coses per fer, no? Però bueno, la cosa va avançant. I la inauguració que tenim avui de cap vespre ve a ser com una passa més en aquest trajecte, no? Encara queden moltes passes per fer, però una passa més.
Però també, a part de la feina d'en Jaume i d'en Rafael i de totes les classes del còmic, també heu tingut un suport molt important, que és de Caixa Colònia, que vos deixa aquesta casa modernista.
Sí, clar, això, doncs, Caixa Colònia, que té aquest edifici que és fantàstic, que és preciós. I sense la actitud de l'Ajuntament dient que això no hagués tirat endavant. Perquè nosaltres, per exemple, ho havíem intentat fer aquí a Palma en diverses ocasions i no hi havia forma, perquè no hi havia puestos, perquè no entenien el que li s'oferien, perquè no li interessava, per el que fos. No?
Quan serà?
I ara sí, ara és la cosa quadrat.
Quan serà una realitat? Quan t'hi podrem anar cada dia?
Oh, jo... Mira, jo sempre que vaig per Salon de Còmic, jo ja fa bastant de temps, des de fa un parell d'anys, sempre tothom me demana com va la del museu? Això és una. I altres, quan s'obrirà el museu? S'obrirà, no ho sé. Perquè, clar, ara, això, l'edifici, és un edifici que està catalogat, i a més és un edifici que era una residència privada, per tant, no estava pensat per una utilització museística. I hi ha moltes habitacions molt petites. A part de que s'ha de fer regles de temes elèctrics, s'han de posar un ascensor per temes d'accessibilitat i tal i qual.
Clar.
I clar, ara està tot estrui d'estudis d'arquitectes, mirar l'estat de l'edifici, fer un projecte, veure que se pugui dur a terme, després fer les obres, que sempre saps quan comences però no saps mai quan t'acabes. O sigui, jo sempre dic que mínim 2 anys. Jo si m'haguessin 2 anys, firmava. Però jo no crec que menys de 2 anys estigui això.
I serà referent a tot l'estat? N'hi ha cap en aquest sentit?
Mira, hi ha un altre museu a Catalunya, però alguna que està bé. El que passa és que és la col·lecció d'un col·leccionista d'allà i està molt enfocada a còmica espanyola. La meva col·lecció és més àmplia, és perquè hi ha mostres de còmic argentí, còmic europeu, còmic americà, hi ha còmic espanyol, evidentment. O sigui, que és una cosa bastant més àmplia, a part de que nosaltres ja tenim pensat dur com una programació, no? Fer exposicions temporals, dur convidats, fer tallers, fer presentacions, fer tota una sèrie de coses. I ara mateix no hi ha cap altra cosa. Vull dir, hi ha aquest museu, que és privat, i no hi ha res més. I, evidentment, si això, en el moment que surti, pot serà una passa important. I també, perquè també s'ha de dir que de col·leccions privades, sempre ha de ser més important de tot l'estat, per tant, la cosa crec que tindria bastant de cara i ho vist.
És així, Rafael, tu que l'has vist?
Sí, no està malament. El que té unes meravelles increïbles.
No està malament.
Fa molta ràbia el que té en Jaume. I ahir ho comentàvem allà a Menorca, mentre amb un altre col·lega, memòries d'en Francesc Regàs, en Jaume, per cert.
Ah, molt bé.
Vale, ho deixarà de manejar. T'anava a dir, sí, hi ha un altre tema curiós o important, que serà el primer museu del còmic públic, o de titularitat pública, vull dir que aquest altre de Barcelona és privat, és com l'armari d'un col·leccionista molt important, no tant com en Jaume, però ben material.
No tant com en Jaume.
I en tens en Jaume, per cert, el que te comentava, quan xerrava amb el col·leccionista aquest de Barcelona, que estava molt preocupat pel tema d'això, on deixar tant d'originals, que en un moment donat pues, els col·leccionistes ho guardau, però si queda dins l'armari, pues, és un moment que igual acaben en els fens.
Home, no ho crec.
No,
que... Jaume, tu deus tenir ben custodiat en això.
No, mira, una de les meves filles m'ha dit, papa, jo me vull quedar la teva col·lecció de còmics i la teva col·lecció de discos. I va dir, bueno, almenys ja cal que ho aprecia. No? Però vamos.
Jaume, a veure, cinc...
Home, és que, perdona, se l'estic no. Cada 2x3 llegint notícies de que han venut un còmic per 2 milions de dòlars i no sé quin trull.
No, Superman, que és tu, famós, que se va subestar fa un parell de setmanes, 9 milions de dòlars.
Sí. Imagina't.
Està bé. I era, no era l'original, era el TVO, a més, no?
Era el còmic, sí.
El còmic.
Sí,
molts trauràs.
Per això, saps què passa? Això són còmics molt importants, perquè Superman 1, no és la primera aparició en Superman, que va ser Action Comics 1, però bueno, és un còmic important, però també és que era el que estava en millor estat de tots els que s'havien trobat mai. Perquè el varen trobar a les golfes d'una senyora que s'havia mort guardat entre diaris i estava...
I tampoc és gran cosa com a còmic, és un rave, però bueno, té allò de... No hi ha
clar,
més,
té un punt històric, té un punt històric.
Aquí està.
Jaume, i quines són les tres coses més preuades que tens dins la teva col·lecció que se podran veure en el museu? Perquè, per ventura, jo què sé, te guardaràs qualque cosa per tu?
Bueno, no ho sé. Mira, jo te diré tres peces que poden veure a l'exposició que hi ha ara.
Començant per aquí, sí, que sí, ja se pot veure.
I començant per una cosa evident, sí, que serien pot veure ara fins al mes de gener. Una seria Little Nemo. Little Nemo és una sèrie que molta gent no li sonarà, però que és de principis del segle XX i que ho va fer en Winsor McCay, que va ser un dels pares del còmic i de l'animació.
I quin tamany té aquest Little Nemo? Quin tamany té l'original?
És enorme, ja el veuràs.
Està. A més, impressiona. Clar, va costar molt ficar-ho dins l'escàner. I impressiona lo gran que és, perquè clar, després se reduïa i quedava format diari, però és impressionant el tamany de l'original.
Aquest seria un, l'altre seria la portada de Mundo Mutante, de Richard Corben. Richard Corben és un autor que per una generació és un autor referent, és gent que comprava revistes de còmic en els anys 80, doncs era un home, era una de les estrelles del còmic. I això és una de les seves portades. La portada d'una de les seves obres més conegudes està feta en color i té tots els elements que fan que cridaven l'atenció de l'actor Tan Corbett, no? Els monstres, la figura femenina, etc etc. Això crec que és una altra peça que també val molt de pena.
Aquesta portada surt com a referent a moltes publicacions sobre Corbett, i la tens tu, aquesta portada. Sí, sí. L'he vista publicada a Recopilacions Internacional de Corbett, i aquesta portada
i Jaume,
que la té en Jaume a casa seva. Ara,
sí, sí, aquesta peça ja l'he tinguda a diverses bandes.
Mos trauràs a tot de pobres, angulants. Jaume.
I després, la tercera seria una pàgina de Mortadelo i Filemón, de Ibáñez, que és la novena pàgina publicada. És una de les més antigues. Jo no he vist a cap exposició que sigui més antiga que aquesta, perquè Bruguera en aquell temps agafava les pàgines i les tirava quan li feien nosa, i per tant, moltíssimes s'han perdudes. I aquesta ha sobreviscut. I a més té la gràcia que va ser la primera que se va publicar a color, perquè normalment se publicava a l'interior en blanc i negre o amb un poc de to vermell, i aquesta sí que va ser la primera que se va publicar a color. I bueno, pues, jo crec que amb això ja pot veure un poc un tast de lo, de bé, lo que hi ha.
També, aprofitant tant tot el que comentava, també tens per allà una família Ulisses de Menejam.
Sí.
També la podem
veure. La podrem veure en aquesta exposició que s'inaugura avui. Que bé, que interessant, Jaume, que quina sort que hagi recopilat tot això i que ara ho puguem veure tots.
Sí, bueno, ara és això, aquesta exposició jo sempre dic que això és un tràiler del museu.
Clar. Mm.
Perquè, clar, això són 40, jo tinc quasi 1.500 peces. Saps que entenc?
I d'això serà Cas Metge Cifra, això és una casa modernista que hi ha Inca, a on està més a Manco, precisament.
Al carrer Palmer 31.
Palmer 31, molt bé. I d'avui s'inaugura a les 7.
A les 7, a Inca, al carrer Palmer, que és el meu segon llinatge.
A veure, què Palmer? Sí.
M'entusiasma la confluència d'astres que ha hagut. S'ha sentat aquí.
Sí.
En Jaume Baquer, amb una caixa d'estalvis, amb un ajuntament... En fi, fantàstic, tot fantàstic. A les 7, al carrer Palmer...
Inauguració i fins al gener la podeu veure.
Fins al dia 10 de gener.
Se prepararà... passar festes, se prepararà després per fer realitat aquest museu del còmic de Mallorca. Molt bé, d'avui ja les escoltau. Jaume Baquer, Rafael Baquer, avui parlam amb ells dels còmics i els TVOs.
Pensar i contestar, tot és començar.
Molt bé, ara vos faran jugar una miqueta i tindreu 30 segons per on per enumerar paraules relacionades amb el còmic de Balears.
Ja aquí som, eh? Jaume, vinga, comencem per tu. Tens 30 segons per enumerar, serà fàcil, noms de dibuixants d'aquí de les illes.
Au, Jaume, què t'apareix?
Nascuts o residents?
Residents.
Residents, vale. Pues, Rafael, comens.
Vinga, tens. Sí.
Vinga, Rafael Baquer, Max, Pere Joan, Guillem Marc... Àlex Fito, que sé, Enriqueta Llorca, Flavia Gargiulo, Marc Gavinyes, Guillermo Sana, que sé, són 40.000 ja.
Ajuda.
Són 40.000, diu.
No ho sé, ja m'he perdut. Ja.
És que sou 40.000,
no? Sí. No, 50... aproximadament.
Una 50,
50
no?
Que pagam la quota i els altres no ho sé. Ja en parim més. En Pau, hi havia en Pau també.
En pau, en pau.
Hombre, en pau, però com que no el pau, en fi.
Jaume, tu t'animes també a dibuixar o només ets col·leccionista?
No, jo dibuix, però jo dibuix per jo.
M'intimidat, quan jo
espiano. Jo no tinc paciència de fer pàgines. És una feinada de xino. Ah,
sí. Tenc un dibuix d'en Jaume Baquer. Ah,
sí, sí, bueno, sí,
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 hombre, està...
Sí, perquè serà preuat.
Au, Rafael, és el teu torn. M'han quedat el gran, en Rafael.
Vinga, Rafael, tens 30 segons per dir noms de dibuixants, però de tot el món.
Au, ja.
Ah, sí, que és més difícil.
Sí, més difícil.
Ibáñez, Vázquez, Peñarroya, Cifré, Conti... És com una, un d'això de futbol.
Una alineació, sí.
Raf, Baquer, Vázquez, ho he dit. Corben, Jiménez, con G, Jiménez, con J. Són dos diferents, Juan Jiménez i Carlos Jiménez. I més hi havia en d'això, que fa aquella cosa. En Àlets, tot.
Tens. Ho dius també això, a 10 per om.
Sí.
Què t'apareix?
És que no, és un tema que no us interessa per res, amb absolut. Això, a mi, de fet, m'agrada més el futbol i...
I ses motos.
I en Jaume, ses motos.
Sí, segur.
Molt bé. 10 per om i tenim una altra prova, i és aquesta.
Guanya qui la sap més llarga.
Va, ara vos farem dues preguntes per home i començarem per en Jaume. Jaume, primera pregunta. El còmic Història de les Balears, editat l'any 1981 per l'editorial Saco Roto i patrocinada per la Caixa de Balears, la nostra, no la Caixa, sinó la nostra, va marcar tota una generació. De fet, hi ha molta gent que encara té a casa seva aquesta història de les Balears en còmics. Els creadors van ser l'equip Botifarra, integrat per en Joan Aliu, que s'encarrega de la documentació i el guió, i pels dibuixants Alfons López i Rafael Baquer. No sé si te sona aquest segon. La pregunta és... Sabeu, però... A què feia referència el nom d'equip Botifarra?
A fer la botifarra, és a dir, a fer tall de màniga, o la noblesa mallorquina?
El tall de màniga.
Rafael, per al·lusions?
Per al·lusions? Confessaré que no es van deixar firmar equip Botifarra per por de confondre's amb els botiflers.
Ah, ho well.
I no està firmat per equip Botifarra, l'edició de la nostra. Per un mosqueo.
Doncs mira, què he dit?
Sí.
Segona pregunta per tu, Jaume. Un dels dibuixants més prolífics del TVO, de la revista TVO, ja ho sabeu, va ser un ciutadellenc. Els seus primers pseudònims foren Nino i Ferrer i va fer-se famós per dibuixar la família Ulises o les grandes inventes del TVO. També va crear el personatge d'Eustaquio Morcillón i el seu ajudant, Babalí o Melitón Pérez. Però clar, que nom aquest senyor... Que
Marino Benejam.
Ferrer. Marino Benejam Ferrer.
Ferrer.
És que firmava Benejam, Ferrer o Rino, de Marino. Segons
el moment.
Segons el moment, perquè si per això que hi havia més dibuixants.
Sí,
inspiració.
Mira, i de molt recomanable aquest any Benejam, que se farà a Ciutadella i també a altres bandes, perquè a Mallorca també Pantura farà una exposició, Rafael. Encara no se sap.
En parlarem. Tindrem tema per tornar per aquí, explicar-ho.
Exacte, per tornar un altre dia. Bé, Rafael, les preguntes per tu. Primera pregunta. Editorial Dolmen té un projecte que va reconstruir 12 volums de la història de les Illes Balears també en format còmic. Una iniciativa que explica la història de les illes d'una manera amena, lleugera i divertida, sense deixar de ser rigorosa i acadèmica. El dibuixant és en Quim Bau i té l'assessorament històric d'Antoni Marimon. Saps com es diu aquesta col·lecció? Fantàstica, per cert. Tens opcions,
Sí, tens opcions, Les poden dir,
Vinga.
Les Illes en còmic
sí.
O Balears abans i ara.
Balears abans i ara.
El morre com jo, que té tots els volums
sí.
I m'encanta.
Sí. Ara ha canviat el dibuixant i el guionista, però se manté l'esperit i com que són episodis autoconclusius per etapes.
De l'Institut d'Estudis Balears, que és qui ho fa i és molt recomanable si voleu tenir història de Balears. A més, és molt rigorós.
Ah, no sé per quin segle van, però encara queda un parell.
Encara en queden, sí. Exacte. Segona pregunta per tu, Rafael. Josep Costa Ferrer va néixer a Eivissa el 1876 i va ser un dibuixant i caricaturista que a Barcelona va publicar moltes caricatures i dibuixos irònics i satírics a les principals revistes il·lustrades del moment. Però es va fer famós sobretot pels seus treballs a l'Esquella de Torratxa i a la Campana de Gràcia, les dues principals revistes humorístiques barcelonines on va col·laborar durant més de 30 anys. Però la pregunta és fàcil. Quin era el mal nom d'aquell dibuixant eivissenc, Josep Costa Ferrer?
Era... opcions?
Sí.
El sap.
Era monjo?
Sí.
O era Piquerol?
Home, en Piquerol. Per favor.
Exacte, en Piquerol, que és una figura també extraordinària, que no només va fer això, sinó també era urbanista.
Sí, aquí t'anava a dir. Va fer
Calador. Calador i Calador. D'Eivissa i de Mallorca.
Mira.
Les dues cales d'or.
Hem de treure més profit d'aquest ofici que de l'altre.
Però també...
ni notaire, no fa llar.
Era un gran dibuixant. I avui, mira, Eivissa, Mallorca i Menorca, Balears.
Tenim
tot.
La conjunció completa.
És que hi ha un bon planter, eh?
És un bon equip de futbol. Un bon 50 titulars ara mateix. Rafael Baqué, moltíssimes gràcies. Ha estat un plaer, com sempre.
Com sempre.
Jaume Baqué, moltíssimes gràcies a tu també. I esperem veure aquesta exposició i també el museu en futur proper.
Sí, està fet.
Esperem.
I gràcies per fer-lo possible.
Exacte. Mm. I vagi molt bé aquest cap de setmana. També,
sobreviurem.
Totes les activitats del còmic
gràcies.
Nostrum. Ara arribaran els serveis informatius i nosaltres tornem tot. Però.